Una sèrbia, una moldava, una portuguesa, un canari, quatre argentines, dos italians i dues italianes, dos murcians, una brasilera, una paraguaiana, una polonesa, un colombià, dues peruanes, una andalusa, una asturiana i dues catalanes. No, no és cap adocuït, sinó l'aplegament de 24 persones de diferents orígens amb un objectiu comú: aprendre el català, millorar-lo, fer-se el seu i difondre'l tal com ho duran a terme avui mateix, a través dels mitjans de comunicació, a través de Ràdio Sant Cugat. Han estat setmanes preparant-se el guió, triant les veus que emetran per les zones amb els seus accents que enriqueixen la llengua, i tot plegat per fer servir l'idioma més enllà de les aules, a tot arreu i per tots els mitjans, per tal que tot encaixi de manera perfecta, adequada i harmoniosa, com l'anell al dit.
Al podcast d'avui, els alumnes del nivell intermedi 1 de Servei Local de Català us explicaran unes quantes curiositats sobre el català, de com es va construir la forma verbal del futur, l'expressivitat de la paraula ull, dels típics errors que cometem sovint a l'hora de parlar català, i també us parlarem de llibres, de cançons i de moltes, moltes, moltes coses més. Som-hi, doncs!
Sabies que...
El futur verbal en llatí era totalment diferent del que tenim ara. Però a un cert punt es va començar a fer servir una perífrasi amb dos verbs que funcionen com un, o sigui, he de treballar. A l'edat mitjana, haver s'usava amb el verb haver, perquè haver i tenir eren gairebé sinònims. Es deia he de treballar. El que passa és que el verb anava al final, és a dir, treballar e, treballar em. D'aquesta perífrasi es crea el futur verbal actual. Si hi ha l'obligació de fer alguna cosa en un futur, es transmet la idea que es farà i així treballarà. Treballar e passa a ser treballaré i treballar as treballaràs. Si ens fixem, totes les terminacions són del verb haver i així es va formar el nou futur, mentre es va prendre tot rastre del futur verbal anterior. I com que estem parlant del passat i de com evolucionen les paraules, també us direm que hi ha mots castellans que tenen origen català.
De debò, quins?
Capicua, cantimplora, alioli i panoli.
Ah, sí?
Sí. Capicua és la unió de cap i cua. Cantimplora és el so de les gotes que cauen i que sembla que cantin i que plorin. Alioli és all més oli. I de manera semblant, panoli és pan en oli.
Ah, i són totes paraules dobles?
Pues no, també hi ha paraules simples, però no fan tanta gràcia.
Sentim-la.
Encara que els castells de sorra ens recordin l'estiu i la platja, aquesta cançó té un significat diferent. Ens explica la història d'un jove que no vol créixer i ser o que se n'espera. Tal com diu la cançó, no m'agrada anar pentinat, que el meu crit l'ofegui una corbata. Això significa que ell vol trobar i seguir el seu camí, i que tenir amics i tocar la guitarra té un valor vital més gran que no pas tenir molts diners. La canción es del grupo de punk rock Cream, formado a Tarragona l'any de 2011. Un de sus primeros concertos va a ser a Barcelona, al famoso club Rock Sound, davando unas 15 personas. Ara, després de 12 anys, tenen un gran públic català internacional, que omple els locals sempre que toca Cream. Durant aquest temps, han editat 6 discos i una recopilació de cançons amb la col·laboració d'altres grups de Catalunya i Europa. Al març d'aquest any, van publicar el seu darrer disc anomenat Cançons de Mort. Al llarg dels anys, han tocat per tota Europa, en molts festivals i concerts en solitari, on hi ha hagut molt de moshpit. Sabeu què és això? És un ball per a música punk rock que implica saltar amunt i avall i xocar deliberadament amb altres persones. Si voleu tastar una mica d'aquest ball, que també té la variant del pogo, ho podeu fer en la gira actual del grup, que durarà fins l'any que ve.
Segons el cantant del grup, Ladri, després de 13 anys d'haver compost Castells de Sorra, el món encara va empitjorat. I és exactament el que passa quan la majoria de persones volen tenir més que els veïns. La competència es torna rutinària i es despersonalitza cada cop més la pobresa i tots els desequilibris que promou el capitalisme. El cantant del grup Cream també engresca el jovent actual a fer apologia de la humanitat. Que no preguin referències d'allò que veuen a les pantalles, ja que el món és molt més infeliç que el que surt a TikTok. I si fos així, la gent no penjaria sistemàticament allò del que, en el fons, presumeix. Les xarxes socials són llaminadures plenes de traumes en potència, sobretot per a edats vulnerables. Finalment, l'Adri ens explica el significat del nom del grup. Volien una paraula sòlida. Van buscar diverses opcions i van trobar la que més els va quadrar. Perquè en el fons tots vivim el crim de la vida moderna.
Posa't a prova.
El català és una llengua de més de 1000 anys i és parlada per més de 9 milions de persones. No és estrany, doncs, que algunes expressions catalanes us resultin familiars. Avui us posaré a prova amb diferents frases fetes que porten la paraula ull. Us puc assegurar que la meva sorpresa està molt gran de veure. Tot el que es pot dir amb mot ull. I en quines varietats tan boniques. Així doncs, i sense més preàmbuls, entrem ja en matèria i us preguntaré quantes frases fetes sabeu dir que incluguin la paraula ull. La sabeu? Penseu-hi.
Em donaré per satisfeta si d'entre les que hem recollit n'hi ha alguna que desconeixeu o ja que teniu pensada. Som-hi, doncs, us direm la frase feta amb la definició corresponent. Veure de bon ull.
Acceptar, intuir la bondat d'una cosa.
Ull viu.
Atenció, compte.
Obrir els ulls.
Desenganyar-se.
Tenir bon ull.
Tenir una actitud especial per comprendre una cosa.
Mirar de cua d'ull.
Mirar de costat.
Tenir els ulls al clatell.
No saber veure allò que es té al davant.
Tirar-se a terra els ulls.
Perjudicar-se a si mateix.
En tenim més, però ens hi estaríem tot el dia. Espero que aquest petit divertiment serveixi de mostra d'allò que pot oferir la llengua si en sabeu fer un ús adequat. Em fa passar de pensar que en totes aquelles expressions que algú va recollir un bon dia i que s'han perdut sense remei al fons d'una biblioteca. Moltes vegades no cal crear res de nou, sinó recuperar allò que ja existeix, però que resta oblidat. Si voleu posar-vos a prova amb més curiositats lingüístiques, aneu a la secció Posa't al dia del nostre web cpnl.cat/sancogat. N'hi trobareu més.
L'hora del lector.
Avui us proposem un gran llibre d'un famós escriptor català, Gerard Quintana. El títol és L'home que va viure dues vegades. L'autor és conegut arreu de Catalunya, sobretot com a cantant de la banda Sopa de Cabra. Va néixer a Girona l'any 1964, però viu al Masnou. El 2021 va guanyar el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb el llibre que avui us presentem. L'home que va viure dues vegades és el seu segon llibre. És una novel·la que explica la història de Salvador, un poeta que té l'oportunitat, o potser la maledició, de viure dues vegades i ens mostra que mai és tard per capgirar la pròpia existència. En la seva primera vida, en Salvador és un home avorrit i insatisfet. Té un bon treball, una dona i dos fills, però no sent que estigui vivint la seva vida plenament. Gràcies a una tecnologia experimental, en Salvador ressuscita després de morir en un accident de cotxe. En la seva segona vida, té l'oportunitat de començar de nou. Decideix aprofitar aquesta oportunitat i viure al màxim. Aquesta novel·la explora diversos temes com la vida i la mort, el sentit de la vida, l'amor i la redempció. És una narració que no pots deixar de llegir i, qui sap, potser has de fer-ho dues vegades.
No t'equivoquis.
En aquesta secció parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català i te les recordarem ara mateix perquè no t'equivoquis. Hola, Mariam. Què has fet el cap de setmana?
Hola, Alfonso. Vaig anar a comprar i va ser molt interessant per al meu aprenentatge de català.
Sisplau, explica'm què vas aprendre mentre feies les teves compres.
Quan estava a punt de pagar, la dependenta em va dir si volia pagar amb efectiu o targeta.
És clar, és que en català targeta és una altra cosa. Hi ha targeta i targeta, i cadascuna significa una cosa diferent.
Sí, ara ja he après que targeta és un full de cartolina de plàstic de forma rectangular, on hi ha el nom d'una persona, un permís, una invitació, etc., o que serveix per acreditar una determinada qualitat personal.
I farem servir targeta quan parlem d'escut militar medieval de forma rectangular, placa rectangular o ovalada on hi ha escrit un nom, una indicació, i també apertura rectangular a la part superior d'una paret, d'un envà o sobre una porta.
Una altra expressió que he notat que s'utilitza molt és quan volem demostrar acceptació i dient vale o val.
Ja, i és que en català no diem vale o val, diem d'acord, entesos, bé, molt bé, sí o va bé. Vale és una paraula del castellà.
Després de les meves compres del cap de setmana, havia d'anar a buscar la meva filla al tren, que venia en retard, i per sorpresa meva vaig aprendre que els trens no es retrasen.
Tens raó. No es diu retrasar, sinó retardar o endarrerir. Retrasar és un castellanisme. Aprofitant les noves expressions que has après fent la compra i esperant a la teva filla, jo t'explicaré ara el que he descobert aquest cap de setmana quan vaig anar a la benzinera.
No em diguis, Alfonso, què volies? Repostar el teu cotxe?
Sí, Mariam, vaig descobrir que no es diu repostar, sinó fer benzina. Així que abans d'anar-me'n al cinema, vaig fer benzina al meu cotxe. Crec que aquesta expressió no se m'oblidarà mai.
Doncs no en tenia ni idea que es deia així. El que ha notat també aquest cap de setmana és la quantitat de gent que hi havia a tot arreu. Estava a tope.
No, Mariam, no és a tope, és un castellanisme. Es diu estava ple de gom a gom o ple com un ou.
Mare de Déu, crec que encara ens falta molt per aprendre.
L'entrevista.
Avui tenim amb nosaltres la Gràcia, estudiant del curs intermedi de català del Servei Local de Català de Sant Cugat. Gràcia és italiana i avui ens explicarà amb quins reptes s'enfronta per aprendre el català. Bon dia, Gràcia. L'italià i el català són dues llengües germanes. És per això que et resulta fàcil estudiar català?
Hola. Tal com has dit, són dues llengües germanes, però no pas bessones. I sí que en alguns aspectes hi ha moltes semblances, però en d'altres no gaire. Per exemple, en italià no tenim la vocal neutra i a mi em resulta complicat a l'hora de pronunciar-la i també d'escriure-la. Per exemple, paraules com pobra, còmoda, negra, esquerra, culta, abans que el meu professor m'ho expliqués, em semblaven mots femenins. Vaig aprendre que la A i la E en posició àtona tenen el mateix so, el de la vocal neutra A, i que hi ha una norma general que ens pot ajudar a no cometre errors ortogràfics. En principi, els mots masculins sempre acaben en E i els mots femenins sempre acaben en A. Fins aquí, tot encaixa com l'anell al dit, però tenim excepcions. Per exemple, hi ha mots masculins que acaben en A, com ara monarca, artista, ciclista, i femenins que acaben en E, com mare, classe, doble...
Tota la raó, Gràcia. Jo també vaig estudiar català fa molts anys i no va ser del tot fàcil. Recordo quan li vaig preguntar al meu marit, que és de Tarragona, que m'ajudés amb la fonètica de la vocal neutra. Encara recordo la seva resposta. Les vocals neutres? Si en català no en tenim.
Doncs, fins aquí el segon l'anell al dit de la nova temporada. Els alumnes del nivell intermedi 1 de català hem superat el repte d'estrenar-nos a la ràdio i ens sentim prou satisfets de la feina que hem dut a terme les darreres setmanes. Esperem que hàgiu passat una bona estona escoltant aquest podcast i, sobretot, que hàgiu après noves característiques lingüístiques del català i que la cançó del grup Grimm i el llibre del Gerard Quintana no us hagi deixat indiferent. Us deixem aquí i a partir de demà començarem a elaborar un nou guió per al proper podcast de l'Anell al dit. A reveure!